Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Les nits de diumenge, més ràdio que mai a Ràdio Estel. A les 9 del vespre, l'obra Cartes, la vida i la seva cara més personal des de la correspondència de personatges coneguts i anònims. A 9:45 del vespre, la repetició de Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, textos literaris en si mateixos, sense filtres. I a les 10 del vespre, Tradicionarius, una estona de música tradicional catalana. Les nits de diumenge, més ràdio amb Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol negre, 1961.
Comencem una setmana més al Campanar. Sigueu benvinguts, doncs, a aquest programa que emetem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Com sempre, us saludem els qui el fem possible, l'equip. És en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. El 13 de març de 2013, al vespre, ressonava de nou a la plaça del Sant Pere del Vaticà l'Habemus Papam. El cardenal de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, era elegit nou sant pare després de la renúncia de Benet XVI. El nou bisbe de Roma, el primer jesuïta i llatinoamericà de la història, va sortir al balcó i va saludar el món amb senzillesa, amb un tímid somriure, demanant que es resés per ell i que demanéssim a Déu que el beneís. Aquesta setmana s'han complert 5 anys de l'inici del seu pontificat, un pontificat que no ha deixat indiferent ningú. Les seves paraules i els seus gestos han iniciat un camí d'esperança i optimisme obert al diàleg amb la cultura, amb d'altres confessions religioses i amb el món secular. L'objectiu, el de construir una societat més humana. Els seus viatges apostòlics, el que ell anomena les perifèries, han estat un clar exemple d'això. Només cal pensar en Lampedusa, un punt neuràlgic de bona part dels naufragis que pateixen els refugiats, que fugen de la guerra i la misèria absoluta, o bé en Bangladesh, Corea del Sud, Kènia, Brasil o Armènia. A més d'aquests 5 anys del pontificat del Papa Francesc, que avui també ens fem ressò del Dia del Seminari, una jornada que es porta celebrant el diumenge més proper a la solemnitat de Sant Josep des de l'any 1935. Doncs quin és l'objectiu d'aquest dia? Suscitar noves vocacions al sacerdoci a través de la sensibilització de tota la societat, especialment de les comunitats cristianes. I d'aquest dia, precisament, també en parla l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en el seu missatge als 4 vents d'aquest diumenge.
Déu vos guard. Com se't va acudir anar al seminari? Aquesta és una pregunta freqüent que es fa als joves que es preparen per al sacerdoci. En el món actual sembla una extravagància adoptar una decisió d'aquest tipus. A un dels interrogants sobre aquesta matèria, Bernabé, de 25 anys, respon: vaig rebre una trucada de Déu. Però el seu interlocutor preguntà: et va enviar un WhatsApp? Resposta: em va enviar la novel·la Niebla, de Miguel de Unamuno. Els camins de Déu són infinits. En aquest cas, va ser l'argument d'aquest llibre clàssic. El jove protagonista, després de diverses experiències amoroses, es troba desconcertat i demana consell a un escriptor famós, Unamuno mateix, i li planteja preguntes fonamentals com el sentit de la vida i de la pròpia existència. Unamuno, en aquesta ficció escrita per ell mateix, es reconeix com el seu creador i li diu que ja que li va donar vida i que el pot matar si ho desitja. El jove planteja llavors que potser també Unamuno té el seu creador i apareix així la relació Déu-criatura. Moltes vegades no és un llibre, sinó una experiència familiar, la conversa amb un amic o l'exemple d'un sacerdot, allò que impulsa el sacerdoci, obrint-se així al període de formació de seminarista en què un confirma la seva vocació i es preparen el seu cor i el seu cap per alguna cosa que supere una professió, una vocació de servei per a tota una vida. Entorn de la festa de Sant Josep se celebra el dia del seminari. És un moment, bon moment, cada any per pregar perquè Déu enviï noves vocacions i perquè les famílies siguin receptives quan un fill es plantegi aquesta possibilitat. Quina qualitat remarques en un sacerdot? Es preguntava en una enquesta recent. Les respostes poden ajudar a perfilar el que és una vocació al ministeri eclesiàstic. Van ser d'aquest estil, que sigui una persona alegre, que estigui preparat per algú, per als temps actuals, que sigui generós i capaç de sacrificar-se, que transmeti la doctrina de l'Església, que es preocupi pels més necessitats, que sigui home d'oració i connecti amb Déu. Per fortuna tenim l'exemple de molts bons sacerdots, seguidors potser de rectors que abans tenien un poble i una parròquia i ara en tenen diversos, continuadors d'aquells sacerdots que fa 80 anys van lliurar la seva vida per amor a Jesucrist en una cruenta persecució que els va fer màrtirs. Demano contínuament a Déu per la florida de vocacions sacerdotals i religioses i poso en mans de la Mare de Déu i de Sant Josep l'esclat d'una primavera vocacional. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, 5è de Quaresma. Pertany al capítol 12 de l'Evangeli segons Sant Joan, versets del 20 al 33. I aquest Evangeli que escoltarem anirà acompanyat, com cada setmana, del comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Entre els que havien pujat per adorar Déu amb motiu de la festa, hi havia alguns grecs. Aquests anaren a trobar Felip, que era de Betsaida de Galilea, i li demanaren:
Senyor, voldríem veure Jesús.
Felip anà a dir-ho a Andreu, i tots dos ho digueren a Jesús. Ell respongué:
Ha arribat l'hora que el fill de l'home serà glorificat. Us ho ben asseguro. Si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, queda ell tot sol. Però si mor, dona molt de fruit. Els que estimen la pròpia vida la perden, i els qui no l'estimen en aquest món la guarden per a la vida eterna. Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi i s'estarà on jo m'estic. El Pare honorarà els qui es fan servidors meus. Ara em sento contorbat. Què he de dir? Pare, salva'm d'aquesta hora? Però jo he vingut per arribar en aquesta hora. Pare, glorifica el teu nom.
Aleshores una veu va dir des del cel estant:
Ja l'he glorificat i encara el glorificaré.
Quan la gent que eren allà ho van sentir, deien que havia estat un tro. D'altres replicaven:
Un àngel li ha parlat.
Jesús els digué:
Aquesta veu no s'adreçava a mi, sinó a vosaltres. Ara arriba la condemna d'aquest món. Ara el príncep d'aquest món serà llançat a fora. I jo, quan seré enlairat damunt la terra, atrauré tothom cap a mi.
Deia això, indicant de quina manera havia de morir.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El 18 de març celebrem el 5è diumenge de Quaresma. La paraula sempre marca el lloc del culte. En l'encarnació, la paraula planta el seu santuari entre nosaltres, Jesús de Natzaret, que comparteix amb nosaltres la mateixa condició humana, la manifesta.
A partir de l'encarnació, l'hora de Jesús, la de manifestar la voluntat del Pare, és també la nostra. Per això calia que es fes en tot semblat als germans i així fos davant de Déu un gran sacerdot compassiu i digne de confiança que expiés els pecats del poble.
Així, encarnada la paraula, Déu, a qui ningú no ha vist mai, és revelat pel seu fill únic, que és Déu i està en el si del Pare. Així, quan ens reunim en el seu nom, Jesucrist habita entre nosaltres i podem contemplar la seva glòria.
El Papa Francesc ens diu: la comunitat evangelitzadora es fica amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres, escurça distàncies, baixa fins a la humiliació, si cal, i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist al poble. Els evangelitzadors fan així sentor d'ovelles, i aquestes escolten la seva veu. Després, la comunitat evangelitzadora es disposa a acompanyar. Acompanya la humanitat en tots els seus processos, per més durs i prolongats que siguin. Sap esperar llargament i aguantar apostòlicament. L'evangelització té molta paciència i evita maltractar límits. Fidel al do del Senyor, també sap fructificar.
L'Evangeli ens presenta l'obediència plena d'amor, de fidelitat i de victòria eficaç manifestada en l'ofrena de Jesús que dona la vida per nosaltres.
A la narració de l'Evangeli de Joan, Jesús proclama present l'hora de la glorificació del Fill de l'Home, tot fent la formació coneguda. Si el gra de blat, quan cau a terra, no mor, queda ell tot sol. Però, si mor, dona molt de fruit. L'ofrena del culte del Nou Testament, la del cos format per Déu i lliurat per Jesús per a fer la voluntat del Pare, la pot veure tothom en l'airada de la creu i la podrà presentar tothom qui es deixi santificar per entrar a la vida eterna.
Com portem fent cada setmana d'aquest temps de Quaresma, avui també comptem amb el pare Pere Cardona, que és caputxí i delegat diocesà de vida consagrada de l'Arquebisbat de Tarragona. Aquesta setmana ens parla sobre la contemplació.
És probable que la paraula contemplació, contemplatiu, l'associeu amb els monjos i monges que viuen en monestirs. Cert que ells i elles són contemplatius. Però què és la contemplació? Poso un exemple. Contemplar és aturar-se una llarga estona a mirar, a observar amb atenció alguna cosa que ens meravella o admirem i ens captiva. Si això de la contemplació ho volem explicar com ho entenem els cristians, és ben senzill. La contemplació és la mirada de fe fixada en Jesús i Jesús clavat en creu, que és qui ens ha de meravellar i d'admirar perquè ens ha captivat. Es va acostant la Setmana Santa. Les confraries i germandats preparen les processons, que són una manifestació de la religiositat popular catòlica, bona. Dies abans es fan conferències i actes en els que cada confraria o associació presenta el seu llibret o opuscle. Tot això a fi de què? Molta gent anirà a veure, és a dir, a mirar les processons, que ja està bé, perquè per la mirada entren moltes coses. Però la meva inquietud, no sé si la teva, és la de com anar ajudant la gent, els del meu costat, els de més a prop, i anar eixamplant el cercle perquè del mirar facin el pas al contemplar, que quedin captivats pel que veuen. En un món que ignora la presència de Déu o bé en passa, nosaltres, els cristians, som capaços, o hem de ser capaços, de continuar veient Déu i meravellar-nos, i saber-ho transmetre als altres. Contemplar és molt senzill, però demana temps. El sant rector d'Ars, Sant Joan Maria Vianney, es passava moltes estones a l'església. Un dia el seu rector li va preguntar què hi feia tanta estona davant del Santíssim. Respongué: jo el miro i ell em mira. Doncs contemplar no és complicat, oi?
Com us avançàvem a l'inici del programa, aquest diumenge se celebra el Dia del Seminari amb el lema Apòstols per als joves. Aquest dia enguany coincideix amb una fita significativa, el 30è aniversari del Seminari Major Interdiocesà, on es formen seminaristes de 7 diòcesis de Catalunya. És per aquest motiu que hem preparat un reportatge, el que escoltareu tot seguit, amb testimonis de seminaristes actuals i també dels seus formadors.
Era l'any 1988, ara fa 30 anys, quan el Seminari Major Interdiocesà començava a donar els seus primers passos en la formació d'aquells nois que sentien la crida de lliurar la seva vida al Senyor com a preveres. L'edifici, situat al carrer Casp de Barcelona, que havia estat fins aleshores residència de les religioses de Maria Reparadora, passava a acollir el Seminari Major Interdiocesà, una institució que començava a caminar de la mà de mossèn Joan Busquets, del bisbat de Girona, com a rector, i mossèn Armand Puig, de l'arquebisbat de Tarragona, com a vicerrector. La proposta d'aquest nou repte, erigir un seminari d'aquestes característiques, naixia uns quants anys abans, l'any 1986, de la mà de la Congregació per l'Educació Catòlica.
Ho explica mossèn Armand Puig, qui fou vicerrector durant els nou primers anys del 1988 al 1997.
El major repte era que per primera vegada els seminaris unien forces per fer el que la Santa Seu ens havia recomanat que féssim. Quan van anar els nostres bisbes en visita preliminar en aquell període a Roma, se'ls va dir, per què no agafeu els seminaris petitets que teniu a les diverses diòcesis i en feu un seminari gran, bonic, en un lloc cèntric, en un lloc adaptat, a prop de la Facultat de Teologia, i allí podeu doncs, iniciar un projecte de seminari com cal, tal com doncs, l'Església desitja. I va ser així. Els bisbes catalans van ser-hi des del primer moment. En aquell moment Catalunya tenia 8 diòcesis, 7 eren sufragànies de Tarragona, i s'hi va afegir tothom menys en aquell moment Tortosa. Lleida va venir una miqueta després, també, però pràcticament hi érem tots, menys Tortosa, que va arribar després. Tarragona, per tant, va encapçalar com a metropolitana un projecte que va integrar totes les seves diòcesis sufragànies.
Mossèn Norbert Miracle va començar com a seminarista dos cursos després de l'inici de l'interdiocesà. Anys més tard, el 2005, era nomenat nou rector.
El dia que l'arquebisbe Jaume Pujol em va comunicar que els bisbes de la Tarraconense em demanaven aquest servei va ser justament el dissabte 2 d'abril de 2005, al migdia. Aquell mateix vespre moria a Roma el papa Joan Pau II. I des d'aquell moment jo vaig demanar-li al papa Sant que m'ajudés en la missió que m'encomanava. I certament que sempre l'he sentit molt propera. Un papa que des de l'inici del seu pontificat ens va dir aquelles paraules coratjoses: no temeu, no tingueu por, obriu de bat a bat les portes a Crist. És també el papa Joan Pau II el que va publicar l'exhortació Pastores de Bogovis, que ens ha ajudat tant per vertebrar bé el seminari que l'Església vol, d'acord amb el Concili Vaticà II.
L'estudi i la pregària marquen el ritme diari dels seminaristes. Pel matí reben classes a la Facultat de Teologia de Catalunya i a la tarda, al seminari, la dediquen a l'estudi. També durant el dia s'apleguen a la capella per a resar amb la litúrgia de les hores i celebrar l'Eucaristia. I al vespre el dediquen a l'esport, a veure una pel·lícula o compartir en grup. A més, cada seminarista té una parròquia assignada on desenvolupa el seu treball pastoral els caps de setmana.
Hi ha una part que és l'aspecte de formació intel·lectual, en filosofia i en teologia, i que això el seminarista ho estudia a l'Ateneu Sant Pacià, a les facultats. I allà el seminarista ha de fer seva aquesta formació que el capaciti per assolir la identitat presbiteral. Però hi ha també una formació humana i una formació espiritual específica, que això es dona en la vida del seminari. I també una formació pastoral, que en els seus aspectes pràctics el seminarista va coneixent dia a dia a les parròquies, al lloc on es troba durant el cap de setmana. La formació no acaba en el moment de l'ordenació presbiteral. La formació és una formació permanent per tota la vida.
Actualment són 24 els nois que es formen al Seminari Major per a ser en un futur preveres al servei de la seva església diocesana. Tots ells comparteixen una mateixa crida, però no tenen ni la mateixa edat, procedència o les mateixes motivacions. En són un exemple clar l'Antonio, el Robert i l'Albert, tres seminaristes de l'Arxidiòcesi de Tarragona que resideixen al Seminari Major Interdiocesà.
En Robert Otava és natural de Kinshasa, la República Democràtica del Congo. L'Antonio Rodríguez és de Tarragona i té 56 anys, i l'Albert Font és de Riudoms i en té 29. Tots tres han compartit el seu testimoni i ens expliquen el moment en què es van plantejar realment la seva vocació, l'acollida que van tenir de la resta de companys o bé la reacció per part de la seva família.
I tenia llavors 16 anys i em vaig començar a preguntar què Déu volgué el Senyor de mi. I aquest procés va concloure al cap de 10 anys, jo doncs ja havia fet la meva vida, doncs estava llavors doncs ja exercir la meva professió doncs com a enginyer i a raó d'un moment molt intens de la meva vida de pregària, doncs quan jo diguem em vaig obrir al Senyor, quan jo diguem em vaig abandonar al Senyor, va ser quan el Senyor va poder revelar quina proposta de vida tenia per mi. I llavors va ser doncs quan vaig entrar al seminari. Als 25, 26 anys tenia.
El primer moment va ser un moment molt fort, no? Sobretot d'acolliment de la part dels germans, perquè jo era religiós, no havia fet una experiència, diguem, diocesana com tal, i el que em va impactar és de veure el desig que cadascú portava dins del seu cor, que portem fins ara, no? Que hem estat cridats pel Senyor més enllà de les nostres, diguem, particularitats, no? Sempre veia que algú, me recordo molt bé, diumenge, la nit quan vaig arribar, perquè vaig arribar amb Antonio, justament, i els altres no coneixien que hi hauria un de Tarragona, un nou, no? I més a més, un que sortia, no d'un calendari, sortia d'Àfrica. Doncs això, però l'acolliment va ser una cosa molt, molt, molt positiu per mi, per a veure, ostres, he vingut aquí i hi ha gent que m'han acollit i m'ha mostrat el seu la seva estimació, no? I això per a mi ha quedat clar que si el Senyor crida o aquest desig que portem dins, no?, sempre el tenim o l'Esperit Sant ens dona força de transcendir, no?, per a poder viure el que és, fonamental.
I en general, tota la gent que està al voltant meu, o sigui, està contentíssima. I me trobo gent que me sorprèn, no? Saps allò que la primera vegada que em vaig trobar, quan va sortir la notícia que entrava al seminari, un senyor que no coneixia quasi de res, no?, i em va donar una abraçada i em va dir continua, diu que el que estàs fent és molt bonic, no? Però en una acceptació per part de la família, sí, suposo que al ser ja una persona ja més gran, no?, doncs, i els meus pares que estan al cel des de fa anys, o sigui, doncs segurament que estan contentíssims.
Des d'aleshores fins a l'actualitat, són molts els seminaristes del Bisbat de Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa, Urgell, Vic i Solsona, que juntament amb els seus formadors i el personal d'administració han donat vida a la història d'aquesta institució interdiocesana, única arreu de l'Estat. Una història, 30 anys, que ha deixat petjada en el procés vocacional i vital de molts nois, ajudant-los a treballar la fraternitat i la comunió eclesial.
Jo vaig descobrir en aquest seminari la importància de la unitat pastoral de Catalunya, perquè el fet de tenir els seminaristes junts volia dir que posàvem les bases per a un treball pastoral conjunt. Les persones treballen juntes quan es coneixen, quan han intercanviat una vida conjunta, bonica, una formació, uns ideals, una espiritualitat, una pregària, una litúrgia. I això era el que el seminari interdiocesà feia, una formació, no cal dir-ho. I, per tant, fer aquest seminari va ser una decisió important de cara a l'articulació interna de les diòcesis catalanes. I per la meva vida, doncs, va suposar, com pot comprendre, doncs, aquesta mateixa dimensió, viscut en primera persona, doncs, em va donar una visió nova, més enllà de la pròpia diòcesi, una visió interdiocesana, superdiocesana, que és la visió que havia tingut des de sempre l'arcabisbe Josep Pont i Gol, que és el gran arcabisbe que vam tenir a Tarragona.
El cor és l'òrgan principal del nostre cos. És un múscul que batega sense descans les 24 hores del dia. Amb un so gairebé imperceptible, el seu batec marca el ritme de l'organisme. La nostra diòcesi també té un cor. El seminari és el lloc des d'on es difon la vida a tots els membres del cos. La seva tasca és invisible però constant. Batega avui per donar vida a l'església de demà. Perquè volem sacerdots que sàpiguen respondre a les exigències del món modern. Perquè necessitem sacerdots que formin el seu cor a imatge del de Crist. El Senyor segueix cridant avui. Crida joves per enviar-los per tot el món a ser testimonis del seu amor. Avui, ara, perquè el cor no es pren descansos.
Obrim ara l'espai de notícies amb l'inici de la celebració dels 300 anys de l'ermita de Roda de Berà.
Per a commemorar el tricentenari de la col·locació de la primera pedra de l'ermita, el senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, va presidir una missa solemne el diumenge 11 de març, que va ser concelebrada per mossèn Jaume Roig, rector de la parròquia de Sant Bartomeu. La celebració va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Roda de Berà, el senyor Pere Virgili, i d'altres membres del consistori. En l'homilia, el senyor arquebisbe va recordar els orígens d'aquesta ermita construïda l'any 1121, quan tres monjos del monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona, amb el seu prior, van fundar una capella parroquial dedicada a Sant Pere Apòstol per a donar servei a la feligresia dedicada principalment a la pesca. Amb els anys, aquesta capella va quedar abandonada, però després de moltes vicissituds, el poble de Roda va decidir recuperar-la posant la primera pedra el dia 12 de març de 1718. Finalment, va animar els allí presents a conservar i augmentar la devoció a la Mare de Déu de Berà i a viure la fe dels seus avantpassats, els quals van confiar a la Mare de Déu la seva vida. La celebració es va cloure amb el cant dels goigs de la Mare de Déu de Berà, reeditats amb tres noves estrofes a càrrec dels bugistes tarragonins i la parròquia de Sant Bartomeu. Seguidament, a la plaça de l'ermita hi va haver castells amb la colla dels nens del Vendrell.
Doncs per avui això és tot. Amb aquesta secció hem arribat al final d'aquest programa, El Campanar. Si entreu al web esglesiatarragona.cat, allà podreu trobar tots els programes que anem emetent, els podreu escoltar o bé descarregar-los. Res més, fins la propera setmana. A reveure.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.